Bon dia, benvinguts i benvingudes. Comencem amb G de Gavà. Esteu sintonitzant el 91.2 de la FM, potser radiogavà.cat o l'aplicació gratuïta, si és que la teniu descarregada ja al vostre mòbil, si no, ja no és possible. Coses que escapen del nostre control, per tant, no ho podem solucionar. A banda d'això, que tant en tant recordo, perquè de vegades algú pregunta, nosaltres som Maite Alonso i Eva Rosa, passen 2 minuts a les 10 i comencem aquest programa que fem en directe de dilluns a divendres a l'emissora municipal de la ciutat de Gavà. Avui també tindrem una persona convidada, avançarem la presentació literària d'aquesta tarda a la Biblioteca Josep Soler Vidal. Azucena Díaz ens estarà acompanyant d'aquí a uns minuts i recuperarem un parell d'entrevistes, perquè avui no tenim el Dani Sánchez parlant de cinema, el tindrem demà. I hem hagut, doncs, de recomposar la nostra previsió diària. Recordarem el que és l'Oficina Municipal dels Drets dels Animals i també recordarem una altra cosa municipal, la recollida selectiva de roba i de, entre cometes, residu tèxtil. Dic entre cometes perquè moltes vegades no és pas un residu, sinó que són peces de roba que encara tenen vida per endavant. De vegades sí, quan és un residu es tracta com a tal i si pot ser es recicla. Recordeu, doncs, que som a les xarxes socials, a Facebook, a X i també a Instagram, i que d'aquí no res comencem a compartir també contingut i us diem coses a través de les xarxes socials. Gràcies per triar-nos entre tota l'oferta radiofònica. Comencem mirant les portades dels diaris. El País diu que Brussel·les demana als europeus que guardin subministraments d'emergència. La Unió Europea estableix mesures de preparació civil en cas de conflicte bèl·lic de desastres naturals. L'estratègia adverteix del deteriorament de les perspectives de seguretat. El diari El País ens diu avui també que el govern de Donald Trump comparteix plans de guerra en un xat amb un periodista. L'exconsellera d'Amazon, imputada per la Dana, es considera un cap de turc. També El País ens parla avui d'altres coses, com de judici a l'actor francès Gérard Depardieu, que s'asseu a la banqueta dels acusats per agressions sexuals. Cas Monedero, la Complutense ha evitat fer públics les dades d'assetjament durant anys, i violència vicària, un jutge refusa aturar el llibre amb el que Breton parla dels seus crims. Foto de portada, ira i repressió a Turquia, ens diu el diari El País. Per una altra banda, La Vanguardia avui ens diu que Illa pacta amb Esquerra Republicana a baixar l'IRPF de les rendes inferiors a 33.000 euros. L'acord dona oxigen polític al govern perquè permet aprovar un crèdit de 2.168 milions per suplir la falta de pressupostos. La Vanguardia ens parla també de Rússia i Ucraïna. Incrementen els atacs a l'inici de la negociació. També La Vanguardia ens diu que a Espanya fan falta 260.000 cuidadors d'aquí al 2030 i trama de pisos turístics de luxe il·legals a Barcelona. La Vanguardia ens parla avui també d'Erdogan, que recorre la violència i les detencions, foto de portada per protestes ahir. I també aquest diari ens parla de la icònica església de Sau, que torna a submergir-se. Podem veure 3 fotografies. Una és setembre del 2022. No sé per què han posat números romans al mes, La Vanguardia. Setembre del 2022 podem veure el pantà molt buit i es pot veure tota l'església. En el 2024, en el mes de juny, podem veure aquesta església més submergida, però encara es veu una part, i ara, al març del 2025, només es veu un tros del campanar. El diari El Periódico avui ens diu: Treball multa l'empresa catalana que modera TikTok. Controls dels vídeos que els usuaris pengen a la xarxa social. Majorel, amb oficina a Barcelona, és sancionada amb 15.000 euros per no protegir la salut mental dels empleats. La resolució destaca que la subcontracta no va preparar els treballadors per visionar continguts molt sensibles i parla d'alguns testimonis. I veiem porno infantil assassinats, t'entra al cap i no se'n va. Home, no m'estranya, que no entenc, és com, no sé, com això es pot pujar a una xarxa. El diari El Periódico ens diu avui: el govern i Esquerra Republicana pacten reduir l'IRPF a les rendes inferiors a 33.000 euros. Illa es garanteix l'estabilitat amb un suplement de crèdit de 2.100 milions. I un estudi revela que el 38% dels professors estan desanimats. El periòdico diu: el jutge autoritza publicar el llibre El Odio sobre el crim de José Bretón. I Barcelona és segona al top 10 mundial de millors ciutats per al turisme de luxe. El periòdico ens diu: 40 milions de llibres a l'any. Penguin Random House aposta per Cerdanyola i inaugura un centre de distribució robotitzat únic a Europa. Una mica de polireportatge, no? Cosmètica, farmàcia i maquinària són els punts crítics de Catalunya en la guerra d'arancels. El diari Ara ens diu: l'economia catalana creix més que la de Madrid. El PIB, el Producte Interior Brut del Principat, augmenta un 3,6% el 2024 i el de la comunitat madrilenya un 3,3%. A veure, tampoc és per flipar-se. Ayuso acusa Illa de tenir enveja, de practicar un nacionalisme del greuge i de buscar l'odi a Madrid. El govern es garanteix un mínim de 2.168 milions d'euros addicionals, tot i no tenir pressupostos. Foto de portada. Sánchez Camacho. Qui se'n recorda de Sánchez Camacho? Doncs el diari Ara. Sánchez Camacho, operació victimisme, diu. Qui va ser líder del Partit Popular Català va negar ahir al Congrés dels Diputats cap vincle amb l'operació Catalunya. El diari Ara també diu: l'ONU alerta, les retallades de Trump poden portar milions de morts de sida. 9 de cada 10 immigrants extutelats estudien o treballen. I per una altra banda, Penguin crea a Cerdanyola un hub que distribuirà 135.000 llibres al dia. El diari El Mundo: tres vies permeten portar al Tribunal Constitucional Sánchez per al tema dels pressupostos. Avui també el diari El Mundo diu que Estats Units i Rússia prioritzen el comerç en el Mar Negre en la negociació de l'acord de pau i el govern força per primer cop a les escoles a regular l'ús de pantalles. També El Mundo ens parla avui de la caòtica reunió en la qual es van decidir les seus del Mundial i ens ofereix una entrevista amb el vicepresident de la Comissió Europea, que diu: Espanya és clau en el pla europeu de matèries primeres crítiques amb 7 dels 47 projectes estratègics. La foto de portada al diari El Mundo també és per Turquia, que diu: surt al carrer en la més gran revolta en els últims 10 anys. L'ABC també dedica aquesta foto a les manifestacions contra Erdogan a Istanbul. Erdogan amenaça els alcaldes de l'oposició. I pel que fa a política nacional, l'ABC diu que el PSOE fa maniobres per afavorir els ocupes en una llei antifranquista. Bueno, antifranquista, no sé si els sembla malament a l'ABC, però bueno, deixem la portada dels diaris i anem a l'Aldia.
El dia.
Comencem amb la previsió meteorològica. No es posen d'acord a Emet i Meteocat sobre si ha de ploure avui. Ahir ja sabeu que en algun moment va ploure, de manera de vegades molt, doncs això, minsa o molt breu, més fort però molt breu. I avui què passa? Doncs avui estem aquí mirant el radar, que és una cosa que ens flipa, ja ho sabeu, és un vici, i podem veure algunes taques de moment allunyades del Baix Llobregat i no gaire intenses. Veurem, com a mínim el radar, això és el que ens mostra, hi ha com una algunes pertorbacions entrant pel nord, al sud de França i al nord de Catalunya, però veurem. El Meteocat diu que avui no plourà, que serà un dia amb sol i núvols, i demà i també dijous, per fi, el sol serà més protagonista, com a mínim durant el matí i migdia. Pel que fa al cap de setmana, sembla que no tindrem precipitacions. Això és el que diu el Meteocat. Les temperatures pujaran una mica, sobretot les màximes, que poden estar al voltant a partir de demà dimecres dels 19-18 graus de temperatura. I la EMET, que està d'acord, més o menys. L'Agència Estatal de Meteorologia diu que tindrem sol aquest matí, però que podríem tenir alguna tempesta breu, podríem dir, a partir del migdia i primeres hores de la tarda. Veurem, haurem d'estar actualitzant el radar contínuament a veure què passa. Demà, dijous, divendres, dissabte, diumenge, sol amb alguns núvols, sobretot demà i al matí de divendres, molt assolellat. Moment per estendre, per posar totes les rentadores que no hem posat en els passats dies per aquesta amenaça de pluja. Efectivament, l'Agència Estatal de Meteorologia està d'acord amb que les temperatures màximes pujaran i poden enfilar-se al voltant dels 18-19 graus de temperatura. Les mínimes encara una mica frescotes, hi ha més diferència entre mínimes i màximes, i que es poden quedar en els 8-9 graus. A partir de principis de la setmana vinent, les mínimes també pujarien. Per tant, ja gairebé adeu als abrics d'hivern, que ens han acompanyat, com a mínim a mi, més de l'habitual. Parlem d'altres qüestions de caràcter local. Us diem que ahir es van presentar les falles de la Casa de València, que tindran lloc els dies 4, 5 i 6 d'abril. Com és habitual, la Casa de València de Gavà rebrà la falla divendres i la cremarà el diumenge. Entre una cosa i l'altra, hi haurà diferents celebracions. Per primer cop se celebra la festa de la Magdalena, que si no m'equivoco va ser aquest passat cap de setmana a Castelló. I també se celebra la tradicional desfilada de moros i cristians, entre d'altres coses. El proper dilluns, dia 31 de març, l'Associació de la Gent Gran de Gavà organitza una xerrada sobre temes econòmics, en aquest cas, sobre reclamacions de mutualitats a Hisenda. Si us interessa, us esperen a la sala del Casal de la Gent Gran del Centre, dilluns 31 a les 6 de la tarda. No cal que feu inscripció prèvia. I també la propera setmana tindrem un nou concert d'Amics de la Música de Gavà. En aquest cas serà un concert de dos violinistes, Bernat Prat i Andrea García. Com és habitual, a les 8 del vespre a la sala de l'American Lake, la sala on està el piano, la sala polivalent, i amb entrada inversa. Això significa que en sortir pagareu l'entrada que considereu. Demà us explicarem què és el que farà la Colla Castellera de Gavà aquest proper dissabte al parc de la Torre Lluc. Bé, farà una festa, una vermutada castellera amb tallers i diferents propostes familiars. I avui tenim la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits de Catalunya a Gavà. A la plaça de Jaume Balmes, en horari de matí i tarda, podeu passar per donarsang.gencat.cat per veure si encara sou a temps de fer la reserva de la vostra plaça, sobretot per aquesta tarda, o passar per la unitat mòbil per demanar, doncs, si tenen algun forat per atendre-ho si és que voleu fer una donació de sang. Per una altra banda, també us recordem que la Casa d'Andalusia organitza aquest dissabte l'espectacle Exaltación a la Saeta. És un espectacle on podrem escoltar música de Setmana Santa i molt especialment saetes. Serà a partir de 6:45 de la tarda. El preu de l'entrada és de 5 euros. Les entrades les podeu comprar de manera anticipada a la taquilla de l'Espai Maragall, qualsevol tarda fins al mateix dia de l'espectacle, i també online a espaimaragall.cat. Avui comença una novetat, els Tardeos per la Igualtat, organitzats des del Departament d'Igualtat, Feminisme, Igualtat i LGTBI de l'Ajuntament de Gavà. A partir de les 5 de la tarda, a l'Institut El Calamot tindrem Mouta per la Igualtat, coreografies de latinoteràpia. És una activitat en la qual col·labora l'Associació Veïnal de les Colomeres. Després es farà una petita pausa per berenar i a partir de 6:45 una xerrada informativa on es donarà a conèixer què és el SIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, com ens pot ajudar i també molt especialment en els casos de violència masclista. Properament, la propera setmana, el dia 3 d'abril, Gavà s'assuma a la celebració del Dia Mundial de l'Atenció Primària i Comunitària. Ho fa a través de xerrades organitzades per l'equip dels centres d'atenció primària de la ciutat, el CAP 1 i el CAP 2. Durant el matí, a cada CAP es faran diferents xerrades i a la tarda es faran a l'American Lake. Al matí, al CAP Gavà 1, a partir de 11:15 i fins les 2 aproximadament, es parlarà de com és una farmàcia la bàsica per tenir a casa, es donarà a conèixer el centre de salut, que és el que hi trobem en el centre de salut, en el CAP Gavà 1, i també es farà un taller pràctic sobre tensió arterial. En el CAP Gavà 2, des de les 10 i fins les 2, tallers de menopausa, d'insomni i pastilles per dormir i de reanimació cardiopulmonar i primers auxilis. A la tarda, i com hem dit, a l'American Lake, a partir de les 4 i fins les 8, la cartera de serveis d'atenció primària, tot allò que ens ofereixen des del centre d'atenció primària. Una xerrada sobre vacunes, sobre voluntats anticipades, hàbits saludables pel que fa a la nutrició i sobre medicació, dubtes farmacològics. No cal inscripció prèvia per poder gaudir d'aquestes activitats. I aquesta setmana tenim dues presentacions literàries a la Biblioteca Josep Soler Vidal i el dia 31 de març una altra. D'aquí no massa parlarem de la primera d'elles, El parèntesis del cert, d'Azucena Díaz, que és avui mateix, a 6:45. El dia 27 tindrem Umbrae Ascensus, Erin Forn de la Fuente, aquesta jove gabanenca, presenta el seu nou llibre de literatura fantàstica. I també la tindrem aquí, en aquest cas, el mateix dia, al matí. I el divendres, previsiblement, i si no, doncs ho farem el mateix dia de la presentació, parlarem amb la Gisela Navarro Fuster. Ella presenta Brillantes y Olvidadas, Las Mujeres del 27. Ella és il·lustradora, a banda de política, i és de Viladecans, no sé si la coneixeu. Estarà el dia 31 a 6:45 a la Biblioteca Josep Soler Vidal. Per una altra banda, i aprofitant que aquest cap de setmana previsiblement farà bon temps, el diumenge, famílies que ens estigueu escoltant, us podeu acostar a gaudir de les tortugues del Mediterrani. A qui no li va costar una tortuguita? I són adorables, les tortugues. Doncs en aquest taller s'aprèn com hem d'actuar si trobem alguna tortuga o els seus rastres. I per si algú li interessa el tema de tortugues, segurament ja sabreu, i si no us ho diem, que al Prat hi ha el Centre de Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, i que de manera continuada fan diferents tallers, i un justament està centrat en el tema de les tortugues. També s'hi fa bon temps aquest diumenge, i si no també, podem aprofitar per gaudir del Sakura Fest, la quarta edició d'aquest festival organitzat des de l'Ajuntament de Gavà, el Departament de Joventut i el de Cultura, que s'assuma enguany, i que ens proposa una celebració d'allò que té a veure amb la cultura japonesa, que s'acosta més en el tema manga, anime, otaku, etc. Però també hi ha una part gastronòmica i cultural més tradicional, com una actuació de timbals japonesos, no es diuen així, però perquè ens fem una idea, que es fa amb la col·laboració de Casa Àsia. Teniu tota la programació del Sakura Fest a la pàgina web gavajove.cat, també a l'Instagram de Gavà Jove o al mateix Instagram del Sakura Fest. I acabarem aquest El Dia dient-vos que continuen les tasques a diferents punts de la ciutat que comporten afectacions al trànsit. És el cas de l'Avinguda d'Emprunyà, que amb el tema de les pluges doncs, s'han endarrerit les feines que es feien a l'Avinguda d'Emprunyà i que tallaven el carril en sentit de sortida, com si diguéssim, sentit muntanya. Per una altra banda, a partir de demà, els dies 26, 27, 28, 31 de març i a l'abril 1 i 2, hi haurà talls intermitents a l'Avinguda Diagonal, en sentit plaça Francesc Macià. Talls intermitents que es faran al matí, des de 7:45 i fins les 2, perquè es fan feines de poda d'arbres. I avui encara, fins a les 2 del migdia, també tall del carrer Apeles Mestres entre els de Colomeres i Riera de les Parets per manteniment de clavegueram. I fins aquí El Dia d'avui.
Posem l'accent a la teva ciutat. Accent local, al magazín amb G de Gavà.
Això és Ràdio Gavà.
Hola. Vida Mejor, tu inmobiliaria en Gavà tiene un plan sencillo para que vendas tu piso seguro, y es que disponemos de más de 2.400 compradores para ti. Además, Vida Mejor pone a tu disposición un magnífico equipo de expertos inmobiliarios y coordinadoras que te acompañarán hasta el mismo día de la notaría. Te esperan en Paseo Maragall número 20. Vida Mejor, la inmobiliaria con suerte en Gavà.
En Ianes Plantillas Deportivas Gavà contamos con un equipo de podólogos que cuidarán y mimarán tus pies como nunca lo hicieron. Con más de 30 años dedicándonos a la podología, somos líderes en plantillas. Contamos con servicio especializado de cirugía del pie, destacando entre nuestros pacientes deportistas profesionales. Trabajamos con las principales mutuas. Llámanos 93662-1162 o ven a vernos. Estamos en el carrer de San Josep Oriol, número 7 de Gavà. Porque la salud de tus pies es mucho más importante de lo que crees. Te esperamos en Ianes Gavà.
L'Escola Bressol El Guirigall, professionals especialitzats en el desenvolupament dels infants de 6 mesos a 3 anys. Situada a la Rambla de Salvador Lluc 9, aquí el teu fill o filla gaudirà d'un munt d'experiències que fomentaran la seva curiositat, creativitat i confiança. El Guirigall també compta amb teacher d'anglès cada dia, acompanyament psicopedagògic, psicòloga infantil i diverses xerrades de professionals que ens donaran llum i acompanyaran en tot aquest procés d'aprenentatge. No ho dubtis, si vols que el teu fill o filla es desenvolupi en un entorn feliç, vine a l'Escola Bressol El Guirigall. Truca'ns al 93 638 99 90 o bé visita la nostra web escolesbressolguirigall.com. T'hi esperem!
Això és Ràdio Gavà.
Tu me obligaste a quererte para después hacerme odiarte. Tu me obligaste a cantarte y ya no quieres escucharme. Tu me obligaste a mirarte y aunque me busque en tu mirada no encuentro. noches si no estás. No puedo más, no quiero más. Te fuiste antes de tiempo sin hablar, sin explicar. No quiero entender. Devuélveme el corazón. No quiero vivir así. Devuélveme las promesas y la vida que pedí. Devuélveme esa canción, la que con sueños escribí. Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti. Y aunque yo te ame sin razón, devuélveme el corazón. Contigo mi intención no fue ganar, mejor perder que no intentar. Por ti costaba tanto no llorar, pero querer fue perdonar. Devuélveme el corazón, no quiero vivir así. Devuélveme las promesas y la vida que perdí. Devuélveme esa canción, la que con sueños escribí. Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti. Y aunque yo te ame sin razón, se fue, que ya no será como ayer, que te olvidarás de mi voz. Sé que nuestra luz se apagó, y aunque yo la quise encender, no todo lo pudo el amor. Devuélveme el corazón, no quiero vivir así. Devuélveme las promesas y devuélveme el corazón.
L'entrevista d'actualitat.
Solidansa és, des d'inicis d'any, l'empresa encarregada de la recollida i gestió dels residus tèxtils a la nostra ciutat. Actualment disposem de 51 contenidors, 18 més que l'any anterior, i 47 punts de recollida. Això fa més fàcil trobar un a prop de casa nostra. A Gavà, la xifra de tèxtil, principalment roba, que s'ha recollit als contenidors de reciclatge, s'ha incrementat en els darrers anys. L'any passat es van recollir 122.105 quilos, gairebé 1.000 més que en el 2023. Solidansa ha presentat recentment les xifres de recollida de roba del 2024, que suma un total de 5.946 tones als municipis on gestiona la seva recollida, a províncies de Barcelona i Girona. Això, a més d'evitar l'emissió de 48.527 tones de CO2 a l'atmosfera, ha possibilitat la creació de 115 llocs de treball. Recordem que un dels objectius de Solidansa és donar feina a persones en situació de vulnerabilitat social. Recuperem l'entrevista a Andrea Membrado, responsable de comunicació de Solidansa, on ens explicava com és possible aquesta inserció laboral i quin és el recorregut que fa la roba un cop és recollida dels contenidors. Andrea, molt bon dia.
Hola, bon dia, gràcies per convidar-nos.
Gràcies a tu i a Solidansa per acceptar aquesta entrevista. Mm-hmm. Comencem parlant una mica del context, no? De Solidansa, com hem dit, creada ja fa uns anys, 1997, no sé si podem dir també pionera en el tema de la reinserció laboral i de la lluita contra l'exclusió, i també en la gestió de residus. Quins serien, per tant, les bases o els objectius de Solidansa en tots dos sentits, en aquesta inclusió i en aquesta lluita contra la contaminació ambiental?
Doncs al final Solidansa el que neix és derivat de diferents crisis en les que es troben que la vessant solidària de Solidansa, al final la gent que va crear-la buscaven com poder ajudar aquesta gent que s'havia trobat en risc d'exclusió social i van decidir fer-ho a través de la feina, donar el treball a la gent, donant una feina a aquesta persona amb un sou, doncs ajudes a que la seva situació social pugui millorar. Uh-huh. Això ha anat evolucionant en tots els anys i actualment ja el 2006 es va crear la llei d'empreses d'inserció i som una empresa d'inserció a part d'una fundació, el que permet regular i professionalitzar molt més el que és ara mateix un itinerari d'inserció sociolaboral. Uh-huh. Nosaltres ens hem convertit en una empresa pont entre els serveis socials dels municipis col·laboradors i l'empresa ordinària, com ho podem conèixer tothom, i som una empresa en la que les persones derivades dels serveis socials venen a nosaltres, comencen a treballar amb nosaltres i tenen un itinerari pel qual, a través de tutories, amb psicòlegs i psicopedagogues, restableixen les seves habilitats i competències, així com la formació, per poder tornar al mercat laboral ordinari. Uh-huh. Tota aquesta activitat es va decidir fer-ho que al final per donar feina a algú has de crear l'activitat econòmica. I també doncs, aquesta inquietud per la millora del medi ambient es va decidir a Solidansa doncs, fer-ho a través de la gestió de residus i sobretot el foment de l'economia circular. Fet que ha evolucionat en tots aquests anys, ja que al principi era recollir roba i recollir mobles, simplement. I això també ha anat evolucionant. Et reculls molta roba i li dones una nova vida a través de la venda de segona mà a les botigues. Tot això genera llocs de treball. Però amb els anys també doncs, són gestores de residus autoritzades, tenim una planta de més de 3.000 metres quadrats on aquesta roba es gestiona, una flota de més de 23 vehicles, alguns dels quals ja podem dir que són elèctrics i alguns altres van amb gas. I hem anat creixent tots aquests anys i actualment no només regestionem la roba a través del programa Roba Amiga, sinó que també gestionem els residus d'aparells elèctrics i electrònics, els residus voluminosos, mobles, etc. I també tenim gestió de les deixalleries i altres projectes de sensibilització ambiental i de prevenció de residus.
Mm-hmm, moltes coses. No recordo malament, també, per exemple, no sé si el tema dels punts de reparació, de reparatrac i d'altrac, això també mm-hmm. ho gestiono des de Solidansa.
Sí, aquests són part dels projectes que tenim enfocats a la prevenció de residus mm-hmm. i són diferents. Ara actualment teníem tantes activitats que vam haver de crear un portal web on s'engloben totes, que es diu cerclezero.cat, i allà en aquell portal estan totes les activitats, des de les activitats que fem a escoles per la sensibilització o fires, com també totes les activitats que fem en biblioteques, centres cívics, però el que destaca més, que és el que has anomenat, és la Reparatrac i d'Altrac, que són dos projectes que van sortir el 2019 i el 2020, que són dos furgonetes que van enmig de les places i carrers a ensenyar a reparar a la gent.
Clar, perquè la intenció és que la gent, bueno, recuperar una mica el que es feia abans, no? Tenim un aparell que potser no funciona bé, però es pot reparar, tenim una peça de roba que només necessita un petit arreglo, el que es feia abans, no? Abans de tirar aquella cosa, doncs intentar reparar-la.
Clar, al final és lluitar contra l'obsolescència programada, però també fomentar la prevenció de residus, evitar un residu i sobretot que fent l'empoderament de la ciutadania en la reparació i l'arranjament. Tenim la Reparatrac, que és per petits aparells electrònics i elèctrics i per bicicletes, i la Didaltrac, que és per roba. Llavors, d'aquesta manera, doncs, les persones que tenen aquesta inquietud per un aparell o una peça de roba que té un petit desgast o que està, té alguna falla, doncs poden venir i se'ls ensenya a trobar la falla, a reparar-ho, o a cosir, en el cas del tèxtil, i bueno, d'aquesta manera tu a casa t'emportes un aprenentatge, no només el teu aparell i la teva peça de roba arreglada.
Mm-hmm. Parlem de la roba, perquè avui especialment volem parlar, no?, de que teniu a partir d'ara aquesta concessió de la recollida de roba i de tèxtil a la nostra ciutat, amb aquests contenidors de color taronja que podem veure 51 en total a la nostra localitat. Un cop una persona diposita en el contenidor de Solidansa la seva bossa amb la roba que ja no vol, perquè està feta malbé o simplement perquè no la necessita o no la vol, quin és el recorregut que fa aquesta roba?
Jo crec que és molt important començar per el pas previ a casa, quan es fa una neteja d'armari, quan es pensa una peça de roba que ja no vols o que ja està desgastada, doncs totes les vides que pot tenir. Des de fer un consum conscient i una compra conscient prèviament, a quan la consumeixes, doncs cuidar-la, rentar-la correctament, fer-li petits arranjaments, regalar-la o altres destins que pugui tenir. Un cop tu dius, aquesta peça ja no és per mi, ja no la vull, es porta el contenidor taronja de roba amiga. I el que demanem, sobretot, és que es porti en una bossa ben tancada i la roba, si pot estar neta i doblegada, genial. Si es pot ser així, doncs així nosaltres promourem la seva reutilització. També hi ha una cosa a tenir en compte, i és que les sabates, si es porten, que estiguin lligades, perquè si no després és molt difícil donar-los una reutilització perquè es desparellen. Què pot portar el contenidor taronja? Tot tipus de tèxtil, al final. Des de tèxtil de roba comú, sabates i complements, tèxtil de la llar també. Llavors tot això que quan tu ja dius ja no té ús per mi, estigui desgastat o no, o sigui que tota la roba que tu diguis ja no té ús per mi i jo no li donaré una altra vida, la pots portar al contenidor taronja. Un cop arriba el contenidor taronja, doncs hi ha un equip de logística que va fent la recollida per tots els contenidors i va parar a la planta de preparació per la reutilització de residu tèxtil que tenim a Sant Just Desvern. Són 3.000 metres quadrats que estan destinats a la classificació d'aquest residu i, sobretot, amb la intenció de convertir-lo en un nou recurs. Es diu planta de preparació per la reutilització. Llavors, quan arriba allà, doncs tot l'equip que hi ha de companyes obren les bosses, miren què hi ha, miren sobretot que no hi hagi alguna cosa que no sigui roba, separar-la, i passen per les dues classificacions de qualitat. La primera és qualitat bàsica, si està molt malmesa la peça de roba o si la peça de roba està mínimament bé, i la classifiquen per categories. I la segona tria de roba, la qualitat es mira moltíssim més, molt acuradament, per així destinar-la a si poden anar a les nostres botigues de segona mà Solidansa Roba Amiga o si pot anar a altres classificacions, a reciclatge o a rebuig.
Mm-hmm. D'acord. En el cas de que no sigui que no estigui bé perquè es pugui vendre, aquest reciclatge i aquest rebuig, com es fa el reciclatge? No sé si les fibres es poden recuperar per fer noves peces de roba o com es fa.
Doncs sí, tot el que és reciclatge s'ha de tenir en compte que el sector del reciclatge a Catalunya és molt petit i s'ha d'enviar fora a reciclar i a fer noves filatures i només es reciclen certes categories de peces de roba, que és cotó blanc, cotó de color, texà i llana. Uh-huh. Llavors, aquestes classificacions, el que es mira és si no està molt malmesa aquella peça de roba, ja es prepara per enviar a reciclatge i s'envia a altres filatures. Nosaltres només som gestores de residus, les classifiquem i preparem perquè el reciclatge el fa una altra empresa.
D'acord. Uh-huh. Però podem dir que aquesta roba, d'alguna manera, moltes vegades es pot recuperar, encara que estigui feta malbé, si és d'aquests materials que has comentat. Vull dir, amb això, que no tirem aquella peça de roba que està feta allà, un cromo, al contenidor de rebuig, perquè es pot reciclar molt probablement.
Sobretot, Sí, sí. És molt important que el contenidor de rebuig ja no ha de ser un destí per la roba. Estigui com estigui la peça de roba, no ha de ser un destí. Hi ha un contenidor selectiu, que és el de la roba, igual que el del plàstic i el del orgànica i paper i cardró, doncs el de la roba és un altre contenidor. Un cop arriba en aquell contenidor, les gestores de residus ens encarreguem de buscar el millor destí.
D'acord.
Del qual moltes vegades la peça està molt bona, en molt bon estat. Llavors tenim les nostres botigues de segona mà, en la qual buscarem la reutilització i l'economia circular i encara generem més llocs de treball d'inserció laboral.
Exacte. Parlant d'aquestes botigues de roba amiga, hi ha a diferents llocs de... A Gavà no en tenim, però n'hi ha a diferents llocs de Barcelona i del Baix Llobregat, crec, principalment. I, a més, també teniu una versió online, no?, de la que és la circular,
sí.
Que seria aquella, doncs, més vintage, per dir-ho així, que aquí també podem comprar online, vull dir que la gent ho sàpiga, si no té cap botiga a prop, també tenen aquesta opció?
La botiga online, sí, és una nova versió en la que busquem, doncs, un producte molt més seleccionat i molt més selectiu, que es diu Circular Second Hand, també va, doncs, a una mica modernitzar-nos una miqueta amb la digitalització i modernitzar-nos una miqueta en l'estil. Tota aquesta roba que té molt de valor i que creiem que són peces molt, molt ben acurades, peces de marca, peces que són que tenen molt bona qualitat, van a aquesta botiga online. I si no, doncs més propera a Gavà tenim la nau de Sant Joan Despí.
Que és guapíssima aquella nau, i és que a mi m'encanta.
Sí, sí, bueno, és la nostra botiga més antiga, és on va néixer tot el projecte, és com uns encants molt grans, on pots trobar roba, electrodomèstics, tot tipus de... Bueno, des d'un cotxet per anar dels nens petits del cotxe...
Joguines, discos...
Joguines, coses de la llar, llibres... Trobes de tot, és molt gran i és molt, a part, té molt d'encant i trobes moltes joies a molt bon preu.
Sí, sí, perquè una cosa que crec que encara intenteu fer des de Solidança és mantenir uns preus bastant acurats, sobretot a les botigues roba amiga. Intenteu no fer, no sé si dir-ho així, però excessiu negoci, no?, amb aquestes peces de roba.
Clar, sí, el que nosaltres busquem realment és donar una nova vida a la roba i sustentar el projecte de Solidança Roba Amiga a través de les nostres botigues, que també, contra més botigues obrim, més llocs de treball crearem. Però el que nosaltres busquem és l'economia circular i potenciar l'economia social en els llocs de treball. No es busca, nosaltres no tenim lucre, l'activitat social no té cap tipus de lucre. Llavors el que busquem és donar una sortida a aquest producte, a la roba, als mobiliaris, llavors els preus són competitius en el tipus de mobiliari que és o el tipus de peça de roba que és. Sí que és veritat que la botiga online ens requereix tenir un producte molt més escollit, porta una classificació extra, i a part doncs, els preus no són tan competitius, a no ser el mateix preu de segona mà d'aquella marca el trobaràs a internet molt més car. És més econòmic, però la botiga física trobaràs coses molt més econòmiques, realment.
Sí, i que la gent sàpiga que en aquestes botigues tot està en molt bon estat, net, ben classificat...
Sí. Són les coses de millor estat que tenim.
Sí, sí. A més, és molt divertit anar passant per aquestes botigues, a veure si trobes un tresoret, no?
Sí,
a mi m'agrada molt, sí.
A mi nosaltres tenim la nau de Sant Joan Despí, però a Barcelona vam obrir ara, farem 2 anys ja, al carrer Tallers, la primera botiga vintage. Perquè teníem un producte que no s'està aprofitant i allà doncs podem enviar un producte molt més seleccionat. Però si no vas a la botiga de Sants, i la botiga de Sants doncs, és una botiga de barri a tota la vida, amb roba molt convencional, la roba que pots trobar a qualsevol botiga, però serà un preu molt perfecte. Saps? El preu és molt econòmic.
Hi ha una cosa, un fenomen que s'explica i és cada cop es consumeix roba, això ja és un tema d'opinió personal teva, no? Però cada cop es consumeix roba de pitjor qualitat, no? Més barata, produïda de manera menys sostenible, etc. I hi ha un tema que és, d'aquí a un temps, aquella roba gairebé no es podrà reaprofitar, igual que ara encara tenim peces de roba dels 60,
això
dels 70,
passant,
dels 80 o dels 90. Mm. És com que aquestes últimes dècades no? Serà més difícil poder recuperar aquella roba
això...
o que tingui una vida útil més llarga.
Això ja ens ho estem trobant actualment. Per això mateix també doncs, hem creat la botiga online, la botiga vintage, perquè hi ha peces que doncs, tenen 20-30 anys que la qualitat del teixit, on estan fabricades, la qualitat del teixit, de la fibra, del patronatge, és molt millor i han aguantat tots aquests anys per per com estan fetes.
Sí, sí.
Però després tenim tots els anys que portem de fast fashion amb el nostre consum, que fa que la roba que ens arriba a nosaltres moltes vegades doncs ja està molt malmesa, ja no dura tant, llavors ja menys roba de qualitat degut a la fast fashion.
Sí. També una altra cosa que imagino que heu vist en aquests anys que esteu treballant en el tema és que cada cop hi ha més interès en comprar roba de segona mà, però ja no només col·leccionistes o la part més vintage, sinó és igual, qualsevol tipus de peça, no? S'ha perdut una mica també aquella cosa de, ai, és de segona mà, no m'agrada, o fa cosa. Ja, com que això, ja vas a una botiga de roba amiga, de segona mà, d'aquest tipus, i hi ha persones de totes les edats, de totes les condicions, s'ha perdut, no?, com aquesta recança, com a mínim una mica.
Es va perdent, poc a poc. Al final, sí que notem nosaltres, per part nostra, sí que tenim un públic en situació vulnerable, que sé que el traient des de sempre, que ve a les nostres botigues pels preus, a buscar roba més econòmica, gent que potser no pot accedir a una botiga convencional i doncs va comprar, ja descobreix la segona mà i diu, prefereixo comprar roba d'aquesta molt bona qualitat a menys preu.
Sí.
També és veritat que el fet d'estar en molts barris i pobles, a Molins de Rei també estem, a Cornellà, fa que la gent del poble, els veïns, vagin passant dia a dia, vagin veient el producte que hi ha i els hi vagi encantant. I després, a l'últim client així, que a part del d'un client sensibilitzat que sempre posa, també tenim un nou client que és tota aquesta gent jove, que jove i no tan jove, que ara es troba doncs en un punt en el que ja no vol apostar per la primera mà o no vol apostar per la fast fashion i descobreix les botigues de segona mà i veu la tresors que pot trobar de qualitat, de preu, de tipologia. I és un nou mercat que bueno, és molt curiós consumir de segona mà perquè no vas a buscar el pantaló negre, vas a veure si trobes un pantaló negre que et vagi bé.
Exacte.
I un altre dia tornaràs a passar, a veure si aquell dia sí que et vas un pantaló negre. No hi ha aquesta mega oferta de la primera mà, però també té aquesta màgia perquè és roba única.
Mm-hmm. Sí. No, però és curiós, sobretot en aquestes botigues de barri que mencionaves. Jo he estat a la de Cornellà, per exemple, a la de Sants, i és el que dèiem, no? La tipologia és molt variada, senyores de 60 anys i més jove, i és com, bueno, normalitzar aquest segon ús de la roba que potser abans era més habitual. Hi ha una cosa que no has mencionat i que crec que encara està molt en el pensament de la gent, i és aquesta roba es destina a països en situació de desfavorable, i veig que no, que principalment es queden aquí, no?
No, sí, també hi ha una part de la roba que es ven,
sí,
que s'exporta, que es ven a països del sud global, i sí que hi ha una part de la roba, però no s'envia com a rebuig, ni s'envia com a residu, sinó que es ven a uns clients que podem tenir allà, igual que les botigues que tenim aquí. Això es fa degut a que la quantitat de roba, heu de tenir en compte que només Solidansa va recollir més de 7.000 tones, 7.600 tones de roba l'any passat. Aquestes tones de les que s'han venut és un percentatge baix, perquè al final ni tenim tantes botigues ni hi ha tanta demanda aquí de segona mà. Clar, ara venim de dir que cada dia tenim més clientela, que la clientela ha augmentat, i és 100% real que cada dia tenim més clients fidels aquí a les botigues d'aquí i apostarem sempre per al mercat local i obrir botigues aquí. Però la gran quantitat de roba que seleccionem a vegades no absorbeix el mercat local perquè és impossible. Encara que nosaltres apostem molt, seguirem apostant i potenciant la moda sostenible a través de moltes iniciatives, però no és tota la que es pot. Llavors sí que hi ha alguna que es ven fora.
D'acord. No sé si també Solidansa té convenis amb diferents productors directament de roba, marques, que donen el seu excedent d'altres temporades o productes amb tara que no poden vendre. Això també...
En el nostre cas no tenim cap tipus de conveni. Nosaltres, tota la roba que treballem és la roba postconsum, que se li diu, que és la roba que ve del contenidor de roba amiga. Sí que tenim doncs algunes col·laboracions doncs, en residències, escoles, empreses que fan recollida de roba i ens la donen, però no en productors de roba, que seria la preconsum. Tot aquest excedent que comentes és la roba preconsum.
Sí, una roba que ja podem dir que no consideren apta, no?, per ser venuda a les seves botigues, però aquest seria un altre tema.
Sí, doncs en aquest cas nosaltres tota la roba que treballem és dels nostres contenidors i de, pues, això, de donacions de recollides que es poden fer puntuals, però sempre és postconsum, són roba que ja sigui consumida.
D'acord, perfecte. Abans hem comentat que la indústria tèxtil és una de les més contaminants de l'actualitat i també per això també que hem dit, no?, de que cada cop doncs, es consumeix una roba de pitjor qualitat, hi ha una rotació constant a les botigues que fa que la gent tingui més impuls per consumir més quantitat, dura menys, per tant has de comprar més sovint, etc. No és com un cercle viciós que mai no s'acaba. La gent és conscient de que aquesta indústria està contaminant la tèxtil? Què penses?
Jo crec que ara mateix, que estem en un moment en què hi ha molta informació al nostre abast, comencem en general com a ciutadania a ser una mica conscients i a rebre aquesta informació i absorbir-la una mica. Però encara no en som del tot conscients, perquè jo crec que més enllà de tot el residu que generem, també hem de pensar en totes les condicions a nivell de sostenibilitat ambiental i de drets laborals que hi ha en aquesta fabricació. I totes les voltes que dona una única peça abans d'arribar al món, abans d'arribar a les teves mans. Crec que si aquesta informació que la podem tenir, però que a vegades estem sobreinformades, saps, en general, però si nosaltres poguéssim veure tot això, potser podríem decidir si nosaltres volem formar part, saps, d'aquest sistema de producció de tèxtil, perquè s'està començant a ser molt greu tot l'efecte aquest en el canvi climàtic i en la contaminació que genera, perquè després venim de tota la contaminació que genera el residu, també. Llavors, clar, estem formant part d'un sistema de contaminació a nivell de tèxtil molt més greu de la informació que rebem. És molt greu, realment. Uh-huh. I d'aquí 10 o 20 anys, o 30 o 40, clar, cada cop serà més greu per tota l'altra fast fashion que entra i tot el que consumim i el residu que generem. Per això també les lleis estan canviant, els ajuntaments estan actuant, com ara l'Ajuntament de Gavà, que ha ampliat els fons de recollida, perquè hem d'actuar cap al canvi.
Sí, perquè encara que jo he mencionat que he dit 122.105 quilos, que dius, hosti, que bé, no? Però en realitat encara continua sent una part petita, no?, de tot el que es podria recollir.
Mira, ja, si Solidança només nosaltres, que estem en 63 municipis, vam recollir més de 7.600 tonelades, i nosaltres som una de les gestores a nivell Catalunya que estem, no som les úniques que gestionem, doncs t'ho imagina't. Clar, és una part petita, potser, el de Gavà, però que és important i és interessant, saps, que sigui aquesta dada, i no menys. Uh-huh. I apostar perquè ara hi ha més punts de recollida i acabi incrementant-se el nombre de roba recollida, sobretot que no vagi al rebuig.
Sí.
Això és molt important.
47 punts de recollida, recordo, i hi ha alguns de nous que estan, per exemple, a prop de l'escola Marcel·lí Moragues, també de la Safa, de l'escola Salvador Lluc, que no deixen de ser punts per on passa molta gent cada dia, o també s'ha ampliat aquesta recollida a la Sentiu, Gavà Mar i Mas Brugués, així que, bueno, espero que la gent es conscienciï, no?, i que o tots ens conscienciem i pensem, primer de tot això que deies, no?, de, abans de tot, pensar a casa si necessitem una altra peça de roba, si aquella que tenim encara la podem utilitzar, si li podem regalar a algú, si no, i a partir d'aquí intentar que, bueno, que pugui tenir una segona o una tercera via útil. I si no, també a l'hora de comprar, pensar en aquestes opcions, de comprar roba de segona mà, sigui a Roba Amiga o sigui a d'altres punts, però vaja, que és una molt bona opció moltes vegades que no es té prou en compte.
Sí, és una oportunitat al final. Quan la descobreixes ja dius, he de seguir anant i de seguir trobant peces de roba, he de seguir anant.
Després, de fet, es fa una mica estrany comprar en el circuit convencional i pagar els preus que es demanen, no sé, això també és bastant, no?, o veure les qualitats,
bueno,
és com...
Sí. Clar, veus tot el circuit de... Al final no és el mateix el preu que pagues per una samarreta també de 3 euros, que és que ha hagut de passar, saps? Perquè aquesta samarreta valgui 3 euros.
Sí, exacte.
En quines condicions ambientals i en quines condicions laborals s'ha hagut de fer perquè valgui 3 euros. Sí que és veritat que nosaltres, com a Solidança Roba Amiga, podem dir que si aquesta samarreta val 5 euros o 8 euros és perquè ha passat per un circuit de recollida, emmagatzematge, classificació i enviament a la botiga. I que tots aquests llocs de treball, un 70% són d'inserció laboral, perquè són una empresa d'inserció. Llavors, aquests diners que val aquesta samarreta és per la producció de tot aquest circuit que fa economia circular amb una persona que ja no volia aquesta peça de roba i que acaba amb una altra persona que sí que li pot donar un ús. Que això sí que és veritat que vull com... No és aclarir, sinó que a vegades hi ha gent que diu bueno, no vull portar la meva peça de roba perquè a veure si li veig algú pel carrer. És impossible, perquè hi ha una quantitat de tonelades de roba que arriben a passar per aquí que és molt impossible que, per exemple, si ets de Cornellà o si ets de Gavà, puguis trobar la persona que porta la peça, el vestit que tu vas deixar.
Home, però també...
És impossible, és molt difícil.
És molt difícil, però igualment no hi hauria cap problema, no? A mi em faria gràcia.
Clar, no sé. Sí, no, però hi ha gent que sí que ho té una mica, que a vegades la trenca abans de ficar-la al contenidor. Ah. I no és necessari. Que de veritat podem dir que gestionem moltíssima roba, des que tu la deixes fins que arriba a la botiga, passa molt de temps, potser passa un any, perquè hi ha molta roba emmagatzemada, i de la roba que al final es classifica... Bueno, que passa per molts destins abans de que casualment sigui la que trobis. Però bueno, també és veritat que podria passar. Uh-huh. Però hi ha una possibilitat molt, molt, molt... És quasi com la de la loteria, que sí. Pot tocar, però...
Però igualment no importa, no? I a més, segurament, si és de X marca, van fer moltes peces com la teva. Ja és casualitat, no?, que sigui la teva, justament, no? Però, no sé, tampoc no li veig el problema. Però...
Sí, bueno, hi ha gent que potser la seva peça pues, està feta a mà, o que se porta tants anys, que llavors sí que té aquest repart, han de dir, ai, és que no vull trobar-ho, pues, la trenco abans de ficar-la al contenidor. I en tant, no cal, que ja veuràs que no passa, que és com la loteria. Si t'ha tocat la loteria, potser acabes trobant la teva peça de roba posada per algú altre, però per lo general no acostuma a passar.
No acostuma a passar. Bueno, en tot cas, espero que la gent doncs hagi aclarit els possibles dubtes sobre aquests contenidors que ara està veient, de color taronja, de solidança, a diferents punts de la ciutat, sobre què es fa amb aquesta roba, si es fa negoci, no, perquè és una de les coses que se solen dir, no, és que amb això després jo no vull que faci negoci amb la meva roba. Bueno, ja s'ha vist realment el que es fa i...
Clar, l'activitat econòmica que se porta a terme és una activitat econòmica que el que fa promoure el projecte social de solidança.
Exacte, que realment. Aquesta roba pot donar feina a persones en risc d'exclusió, que pot ajudar d'altres persones, que si anem a una botiga de solidança de roba amiga, en aquest cas, trobarem una persona a la qual doncs això està allà perquè doncs té la seva particularitat i, bueno, en fi, que pensem en tot això que hi ha darrere de tota aquesta feina. Doncs, Andrea, un plaer parlar amb tu. I,
igualment, moltes gràcies.
I si algú té algun dubte, també pot visitar la pàgina web de Solidança perquè aquí expliqueu també tot això que hem dit aquí, amb dades i amb informes, no? Fins i tot, que ens expliquen la feina que fa Solidança. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, Andrea.
A tu moltes gràcies per convidar-nos un altre cop.
Molt bon dia, adéu-siau.
Vinga, adéu.
L'entrevista d'actualitat.
Això és Ràdio Gavà.
Si busques especialistes en electricitat, lampisteria, climatització, reformes, estalvi d'energia o recàrrega de vehicles elèctrics, ens trobaràs a Llum Gavà, assessors energètics i especialistes en energia verda. Consulta'n sense compromís i confia en l'experiència professional dels qui sempre som al teu costat. Llum Gavà. T'esperem al passeig de Joan Maragall 25 de Gavà. Telèfon 93 662 2707 o visita la nostra web llumgavà.com. Llum Gavà. Sempre al teu costat.
En Ianes Plantillas Deportivas Gavá contamos con un equipo de podólogos que cuidarán y mimarán tus pies como nunca lo hicieron. Con más de 30 años dedicándonos a la podología, somos líderes en plantillas. Contamos con servicio especializado de cirugía del pie, destacando entre nuestros pacientes deportistas profesionales. Trabajamos con las principales mutuas. Llámanos 93-662-1162 o ven a vernos. Estamos en el carrer de San Josep Oriol, número 7 de Gavá. Porque la salud de tus pies es mucho más importante de lo que crees. Te esperamos en Ianes Gavá.
Gabá se viste de fiesta, porque ha llegado el circo infantil que tú no te puedes perder. Tienes que venir a bailar y cantar junto a nosotros, junto a Mickey, Minion, la Patrulla Canina, Bob Esponja, Peppa Pig, la Vaca Lola, el Gallo Bartolito y muchos amiguitos más. Estamos ubicados en la Plaza Francesc Macià. Fechas desde el viernes 21 de marzo hasta el domingo 30 de marzo. Compra ya tus entradas en nuestra página web riverplaycircus.com.
A Gavà, de tot n'hi ha, de tot una mica al magazín amb G de Gavà. Teatre, música, dansa, pintura, Gavà cultural.
A continuación avanzaremos una presentación literaria que se realiza esta misma tarde en la Biblioteca Josep Soler Vidal a partir de las 18:30, ¿verdad?
Sí.
6:30 de la tarde. Tenemos a Azucena Díaz, su protagonista, con nosotros. ¿Qué tal?
Hola,
buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, Azucena?
Pues muy bien, muy contenta de estar aquí.
Uh-huh. Nos traes El paréntesis del ser.
Sí.
¿Es tu primer libro publicado?
Es mi primer libro publicado, sí.
¿Y no publicado?
Y no publicado también, aunque no es lo primero que escribo, pero sí.
Imagino, suele ser habitual, ¿no? Gente que se decide a publicar después de un tiempo, pues haciendo sus escritos para más o menos público, podríamos decir. En tu caso, ¿por qué te has decidido a publicar El paréntesis del ser?
Pues es muy sencillo. Bueno, yo escribo desde que soy niña y tengo todo lo que escribo en mi canal de YouTube, porque también lo grabo. Y lo tengo publicado ahí. Y entonces la sensación que tenía era de que no existía. Era como que estaba en el ambiente, en el éter, y quería tenerlo en un libro. Yo soy de la generación analógica de los libros y quería negro sobre blanco.
Yo también soy de la generación analógica todavía. Y creo que además cada cosa tiene su momento, ¿no? Que YouTube puede tener su finalidad, su momento, las redes sociales, los libros, que no son excluyentes, ¿no? Como se pueden complementar.
Para nada, para nada. Lo mismo que la radio, que se pensábamos que iba a desaparecer, sí, y mira, la vida, larga vida a la radio.
Todo tiene como su momento, ¿no? Y su razón de ser o su utilidad. El paréntesis del ser, ¿qué es lo que encontramos en su interior? Porque me parece que aglutinas varias cosas diferentes, ¿no? Poesía, reflexiones, fotografía.
Sí, es un libro que sale de un lugar que digo yo que no es la cabeza, que es más bien el corazón.
Uh-huh.
Y es un libro que te conecta con esa parte invisible que creo que debemos conectar todos. Bueno, es donde a mí me lleva, ¿no? Y tiene poesía, sobre todo, tiene reflexiones metafísicas y tiene unas fotografías que tienen que ver con el texto, son argumentales.
Uh-huh.
Son fotografías personales. Y bueno, yo digo que El paréntesis del ser es ese espacio que es esta vida, porque antes de nacer estábamos en el ser, después de nacer volvemos al ser y entre medio estamos entre paréntesis. A ver, es una propuesta.
Desarrolla, ¿no? Como nos decían en el cole. ¿Qué te refieres con esta idea?
Bueno, a mí me sugiere eso. Y me sugiere eso después, lo he pensado hace poco. El título hace muchos años que escribí El paréntesis del ser. De hecho, iba a ser una novela.
Uh-huh.
Y tengo, al final del libro hay dos relatos metafísicos que son como el inicio de una novela. Pero luego a mí me gusta el relato corto. Y yo soy muy de que me vengan pensamientos en ese momento, los desarrollo y a través de la meditación, sobre todo, me ha venido la conexión con ese ser superior que es el que realmente somos, porque no somos este cuerpo. A pesar de que la sociedad materialista parece que si no lo veo no lo creo, yo creo que no. Y entonces estos textos, pues creo que conectan con esa parte que estaba antes de encarnar y que sigue estando después de la muerte, porque para mí la muerte no existe.
Uh-huh. Veo que, bueno, puede ser denso lo que encontremos dentro de del paréntesis del ser, ¿es así?
No.
¿No?
Para nada. Bueno, yo creo que no, porque son poesías muy cortitas que te conectan con la naturaleza, te conectan con tu padre, con tu madre, con tus hijos. No es denso, no es un ensayo filosófico, uh-huh. ni es un texto metafísico, ni nada de todo eso, uh-huh. no.
La gente que te siga a través de del canal de YouTube o de Instagram encontrará un parecido con aquello que escribes allí. Tenemos la misma línea, porque sí que no sé si llamarle poesía, pero prosa poética a lo mejor sí, ¿no? Escribes en Instagram compartiendo una imagen y una reflexión. ¿Sería algo similar a lo que encontramos ahí?
Sí. De hecho, yo tengo un blog que uh-huh. se llama así, El paréntesis del ser, y los textos salen de ahí. Yo primero escribo en mi blog. Después lo pongo en mi canal de YouTube y después salió el libro. Así que los textos, muchos textos están en blog, en Instagram y uh-huh. en YouTube. Sí.
¿Es una buena manera las redes sociales de conectar con las personas a través de estas reflexiones?
Bueno, en mi caso yo siempre lo digo que lo hago más para mí que para la gente. No sé, si le puede servir a alguien, estupendo, pero tampoco lo hago como para ser youtuber y tener muchos yeah. seguidores y todo eso, ¿no? Será que también por la edad no he pensado en eso, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es una buena manera. De hecho, he conectado con muchísima gente a través de las redes sociales, sí, sí.
Si lo haces para ti, ¿qué es lo que te aporta?
Me aporta mucha paz, me aporta la confirmación de lo que pienso, pero como la cabeza es tu peor enemigo, a veces necesitas escucharlo desde fuera. Y me pasa que cuando lo escucho o cuando lo leo, digo, ostras, pues esta tiene razón. No sé, es un poco raro, pero es lo que me pasa. Es como si me desdoblara.
Sí, sí, sí. Estaba pensando lo que se conoce como disociación, creo, pero en plan positivo.
Sí, bueno.
Porque normalmente lo vemos como algo negativo, ¿no? O se habla sí. en términos más negativos. En tu caso es como un desdoblamiento en plan positivo.
Sí, no sé. Ahora como a todo se le pone etiquetas, no sé lo que es. Pero uh-huh. a mí me sirve. Si le sirve a los demás, pues encantado.
Uh-huh. ¿Es un tipo de literatura que te interesa también como lectora?
Sí, siempre me ha interesado la prosa corta, los aforismos. Me gusta mucho Paul Valéry, me gusta mucho Voltaire. He leído pues cosas cortas. No, lo que es muy denso me acaba hartando. Será porque cuando estudié yo la carrera de filosofía era un rollazo. Eran unos textos tan densos que nunca acababan de llegar a ningún sitio, que me gusta lo corto, como decía Gracián, lo bueno si breve, dos veces bueno.
¿Y qué sacaste de los estudios de filosofía?
Poca cosa.
¿Sí? Bueno, a mí me gustaba filosofía en el instituto, pero sí. era la típica materia que dependía mucho de quien te la explicara.
Claro, claro. Yo tuve la suerte de tener un maestro, un profesor magnífico como fue, ahora no me va a salir, Emilio Lledó, por ejemplo, y José María Valverde, que han sido para, yo creo que dos maestros sublimes, que volvieron en ese momento del exilio. Claro, yo soy de la época que recién había muerto Franco, ¿no? Uh-huh. Pero aparte de eso, lo que se enseñaba, pues creo que no era demasiado no. interesante.
Pero bueno, la parte filosófica sí que creo que te sigue interesando, ¿no?
Bueno, es que me ha interesado siempre. Sí, yo creo que a todos, o sea, desde pequeñitos, cuando naces, yo creo que todos los niños, esa capacidad de asombro, luego la vamos perdiendo, pero es esa maravilla, este maravillarse, este jugar, este vivir en el aquí y en ahora, eso lo tiene un niño, todos los niños lo tenemos. Uh-huh. Lo que pasa es que nos adoctrinan y se nos pasa.
Uh-huh. Mirando tu Instagram, te lo ha dicho ya mucha gente, pero me ha llamado mucho la atención que leemos Azucena, mujer viva y soberana bajo la jurisdicción de la ley natural UCC 1-308. ¿Qué significa?
Bueno, esto tiene
esto que... Esto no lo había escuchado nunca.
Ya, ni tú ni casi nadie. Es una pena. Es una pena. Daría para otra entrevista larga. Yo estoy trabajando y utilizando la ley natural, que creo... Utilizando la ley natural. Uh-huh. La ley natural es la ley que nos precede a todos, que precede a cualquier otra ley de derecho positivo. Todas las leyes se las inventaron los hombres, pero la ley natural es una ley que proviene directamente de nuestra naturaleza divina, y es el derecho que tenemos todos a vivir, a respirar, a tener una casa, a tener alimento, Y si eso realmente lo integras, te das cuenta de que es mucho más fácil la vida y que se te da todo por derecho de nacimiento.
Y ojalá.
No, no.
Quiero decir,
así es.
Si pensamos las injusticias del mundo.
Ya. Bueno, es muy corto el programa para que te pueda explicar que eso realmente no existe. Eso es una mentira. Realmente todos tenemos un potencial increíble que no desarrollamos porque estamos viviendo con tanto miedo que el miedo hace que tú no puedas actuar contra esas injusticias precisamente. O sea, el sistema de control hace que siempre estés asustado, siempre estés, bueno, y para muestra un botón, hemos tenido hace 5 años, en el 2020. Eso fue la distopía más grande que hemos podido vivir. A partir de ahí yo empecé a tener esa información de la ley natural y a trabajar en ello. Y te, bueno, digo trabajar, pero no en el sentido de que me esforzara, sino que hay a profundizar en lo que significa eso e integrarlo y darlo a conocer. Y te animo a que lo hagas porque es fantástico.
¿Parte de esto lo podemos ver reflejado en tu libro?
Un poquito, sucintamente, pero ya te digo, es complicado darlo a conocer porque primero tienes que sentir tú esa libertad que sentías cuando eras pequeño y a partir de ahí, cuando has tocado fondo, como ha sido mi caso y el de mucha gente que le pasa eso, entonces te das cuenta de que no eres lo que te dicen que eres, no estás sometido a las leyes como dicen, no te tienen que obligar a según qué cosas si tú no quieres, y puedes empezar a salir de ahí. Hay algún texto que habla de eso, pero muy por encima.
¿Cómo será la presentación esta tarde en la biblioteca?
Pues espero que sea divertida y que no me enrolle tanto como ahora. Y que acabemos brindando con un poquito de cava.
Es la... No, te iba a comentar si era la primera presentación, pero antes de entrar en antena nos has dicho que ya habías hecho algunas en Barcelona.
Sí, la primera la hice en mi casa con un grupo de amigos porque era la primera vez y no sabía cómo iba a ser. Y la verdad que fue entrañable. Y después en Barcelona he hecho un par más, sí.
Aquí sí que será la única en Gavà, ¿no? Entiendo, y en la zona.
Sí, creo que sí. En Gavà, sí. Y sí, de momento sí.
Pero estarás formando parte también de las presentaciones literarias, ¿no? De presentaciones o el stand de los autores en Sant Jordi.
En Sant Jordi.
En la Rambla.
Me hace muchísima ilusión, sí.
Tu
sí,
primer
sí.
Sant Jordi.
Sí, sí, sí. Allí sentadita, sí. Bueno, he estado en muchos Sant Jordis, como todos, sí, claro. pero ahí sentada, ¿no?
Como autora.
Como autora.
Firmando y esas cosas,
sí,
es la primera vez.
La primera vez.
Bueno, está muy bien. ¿Cuándo? El libro ya hace unos meses, ¿no?, que se publicó.
El verano pasado.
El verano pasado.
Sí.
¿Cómo está siendo el feedback con la gente que lo ha leído?
Pues está mal que yo lo diga, pero muy bueno. Sí, estoy muy contenta, le está gustando mucho a la gente. La verdad es que a mí también me gusta mucho, no sé, es un libro, ya te digo, es como si no lo hubiera escrito yo, así que para mí es maravilloso.
Es extraño, ¿eh?, que comentes algo así, es como si no lo hubiera escrito yo.
Sí, no sé, viene de un lugar que no es el que...
Es como si te hubiera sido dictado.
Sí, realmente. Es un libro canalizado, tú lo has dicho, sí.
¿Escribes a mano, por cierto?
Ahora no. Es muy curioso. Ahora escribo en el móvil.
¡Ostras!
Sí, porque yo, como es dictado, cuando me viene lo que me viene, y ahí puedo estar, a lo mejor puede sonar la radio de fondo, o mi marido puede estar escuchando otra cosa, y entonces me viene... O estoy viendo la tele y una noticia de estas distópicas y me da por escribir. O por la noche. Por la noche escribo mucho. Sí.
Curioso. Lo de escribir en el móvil a mí se me hace muy difícil, incluso por trabajo.
Sí, no sé. Escribo en mi blog, en el móvil. He escrito siempre a mano cuando era más joven. Pero ahora lo hago así.
Para la gente que nos esté escuchando, aparte de que esta tarde pueden ir a la presentación y podrán adquirir alguna copia de tu libro, ¿alguna otra forma de encontrarlo a lo mejor en alguna librería, en Gavà, online?
En alguna librería, de momento no. Online sí, en Amazon, tan denostado Amazon, que creo que puede servir para esto también, entre otras cosas. Y ya está. Y escribiéndome a mí directamente a mi canal de YouTube.
¿Cómo te encuentran precisamente online a ti? ¿En YouTube, en Instagram?
Pues en mi canal de YouTube soy La Voz de Pancara. Y en Instagram, La Voz. De Pancara. Y ya está.
Perfecto. No te hemos preguntado por Pankara, ¿qué es o quién es?
Bueno, Pankara es mi nombre de esencia. Uh-huh. Pankara es un nombre aymara que significa la que está llena de vida, o también denota, significa una flor. Es un nombre que yo adquirí cuando hice el camino del Inca hace unos años. Uh-huh. Y bueno, y me conecta mucho con la parte esta vital.
Perfecto. Pues un placer tenerte con nosotros, Azucena, que ya me parece un nombre precioso, es de mis nombres favoritos. Es verdad, es un nombre muy bonito. Y nada, que vaya muy bien esta presentación, el paréntesis del ser. Gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Eva. Un abrazo y muchas gracias.
Teatre, música, dansa, pintura, Gabà Cultural.
Això és Ràdio Gabà.
En Ianes Plantillas Deportivas Gabá contamos con un equipo de podólogos que cuidarán y mimarán tus pies como nunca lo hicieron. Con más de 30 años dedicándonos a la podología, somos líderes en plantillas. Contamos con servicio especializado de cirugía del pie, destacando entre nuestros pacientes deportistas profesionales. Trabajamos con las principales mutuas. Llámanos 93662-1162 o ven a vernos. Estamos en el carrer de San Josep Oriol, número 7 de Gabá. Porque la salud de tus pies es mucho más importante de lo que crees. Te esperamos en Ianes Gabá.
Si buscas especialistas en electricidad, fontanería, climatización, reformas, ahorro de energía o recarga de vehículos eléctricos, nos encontrarás en Llum Gabà, asesores energéticos y especialistas en energía verde. Consúltanos sin compromiso y confía en la experiencia profesional de los que siempre estamos a tu lado. Llum Gabà, te esperamos en el Passeig de Joan Maragall 25 de Gabà. Teléfono 93662-2707 o visita nuestra web llumgabà.com. Llum Gabà, siempre a tu lado.
Això és Ràdio Gabà.
Amb G de Gabà.
Què me das, què me das, què me dejas sin hablar pendiente de ti, sin noción de la hora que es. Me das que me tienes colgado de un hilo, bailando a tu son, y me haces perder el compás. Que me das veneno, quizás bebido en tu boca, veneno tal vez que me das gota a gota.
soy un chico malo, ¿cómo puedo hacer para demostrarte que no soy así? Déjame colmarte de flores y un par de temitas que compuse aquellas noches que estaba sin ti. Si te fallé, perdón. Así que muestres todo el arte que guardas en ti. Déjame brindarte con mi guitarra todo aquello que tú sueñas y que anhelas para que seas feliz. Si te fallé, perdóname, prometo ser mejor. Escúchame.
Aunque estemos con la gente. mi lado. A veces veo lo peor de mi pasado. Solo tú sabes darme cosas nuevas solamente con mirarme. Nunca estuve tan feliz como ahora junto a ti. Solo tú, noche a noche, me das luz para entender un día más. Me das luz para entender un día más. Me das luz para entender un día más.
Magazine s'escriu amb G de Gavà, al 91.2 de la FM. L'entrevista d'actualitat.
L'Ajuntament de Gavà ha presentat recentment l'Oficina de Defensa dels Drets dels Animals. I nosaltres volem parlar justament d'aquesta oficina, què és el que aglutina, per a què serveix i com podem contactar, entre d'altres coses. Per fer-ho, tenim amb nosaltres a l'altra banda del fil telefònic a Eric Plaza, tercer tinent d'alcaldessa, titular de l'àmbit d'espai públic, qualitat dels barris i medi ambient. Bon dia, Eric.
Bon dia, bon dia.
Parlem d'aquesta oficina de defensa dels drets dels animals que des de l'Ajuntament heu presentat recentment i comencem doncs, per l'inici. Per què s'ha creat aquesta oficina?
Bueno, bàsicament des de fa uns mesos, no? O anys pràcticament, doncs, estem duent a terme diferents polítiques de protecció dels animals a Gavà i també polítiques animalistes, no? Com ara la platja Dog Friendly, no? Els equipaments Dog Friendly... I hi havia una mancança doncs, d'establir no? algun centre d'atenció coordinat i únic doncs, per poder atendre altres tipus de sol·licituds o de reclamacions o de queixes que habitualment sorgeixen però que la gent no sap on adreçar-se. No? Doncs, per exemple, estic veient un gos que està sol i passa fam, no? I què és el que he de fer? Estic veient que hi ha un gat que té una ferida, on m'he d'adreçar? No? O hi ha un gos que sembla doncs, que sigui maltractat, què és el que he de fer? Però, bueno, una mica el que volíem era concentrar aquestes inquietuds no?, en una única oficina de manera doncs, que poguessin donar respostes a aquestes inquietuds que fins ara no sabia la gent on es podien adreçar.
Uh-huh. Perquè, com comentes, fins al moment això es feia des de diferents departaments de l'Ajuntament, vols dir?
Bueno, fins ara no hi havia res establert, sinó el que hi havia era la policia municipal, hi havia una unitat específica que s'encarregava d'aquestes gestions, però no era estrictament de la policia, i el que hi havia a l'Ajuntament era un departament de salut pública doncs, que una de les seves funcions podia ser atendre aquestes inquietuds, però no estava publicat, la gent no coneixia i estrictament no estava establert així. Llavors ara una mica el que fem és coordinar, concentrar no? I bàsicament pues, explicar a la ciutadania que si algú té algun dubte pues, ara s'ha d'adreçar aquí i no ha de preguntar-se a cada moment o a cada hora del dia què és el que ha de fer, no? He de trucar a la policia, he de trucar a l'Ajuntament, he de trucar a Salut Pública, pues, ara directament es poden adreçar a aquesta oficina i aquesta oficina pues, els hi pot donar la informació o els hi pot adreçar als llocs corresponents.
Perfecte. Des de l'Ajuntament de Gavà dieu que sou una ciutat pet friendly i esteu fent diferents accions encaminades en aquest sentit. Què es considera una ciutat pet friendly?
Bueno, pues una ciutat pet friendly és una ciutat que considera pues, que és natural conviure amb animals domèstics, que és natural conviure amb animals salvatges també i que, per tant, és natural pues, també establir polítiques de protecció no només cap a les persones, sinó també pues, cap als animals que ens envolten cada dia. I per això pues, es poden fer de moltes maneres, es poden fer accions concretes, no? Com ara obrir aquesta oficina dels drets dels animals, on es dona informació i es poden explicar drets i deures, però també es poden fer accions com ara donar, no?, diferents tipus de material, com ara bosses per als excrements o pimplores, de cara també a incentivar i a recordar que tenir cura d'un animal no només s'ha de basar en donar drets, sinó que també hi ha deures de la ciutadania, no? I per això cal pues, recollir els excrements, recollir on afegir els orins, només deixar que els gos estiguin sueltos en els llocs autoritzats, sinó a qualsevol punt de la ciutat, no? Doncs perquè també s'ha d'entendre que conviure no és donar llibertat absoluta, sinó que s'ha d'entendre que tota la ciutadania ha de viure en convivència amb llibertat, i això implica pues, que hi ha gent que no els pot agradar als animals, i això ho hem de respectar, i per això la ciutat ha de fer equipaments o espais aptes pels animals.
Mm-hmm. Has apuntat diferents coses, una d'elles el tema de comportament incívic d'alguns propietaris, òbviament no tots ni totes. Com vigila l'Ajuntament aquests comportaments incívics?
Bueno, bàsicament hi ha dos mecanismes. Actualment fem una campanya de conscienciació activa que és a través del seient cívic i que no només donen recomanacions, sinó també expliquen quina és la normativa i repareixen també pimplores, bosses per excrements i un díptic informatiu allà on hi ha habitualment gossos, no?, com els correcans, no?, o els parcs de la ciutat. I, per altra banda, pues, l'acció policial, no?, que d'una manera més coercitiva pues, quan detecta, no?, un comportament incívic, com ara no recollir els excrements o deixar que els orins es depositin en qualsevol lloc, pues, llavors també sanciona.
Uh-huh, d'acord. Una altra cosa que has comentat és el tema d'espais habilitats per gossos, com podria ser en els últims estius la platja per a gossos de Gavà o diferents correcans de la ciutat. Des de l'Ajuntament hi ha més accions en aquest sentit de cara a fomentar aquesta ciutat pet-friendly?
Bueno, bàsicament el que s'està fent és una xarxa potent de correcans, no? De correcans que no només són pipicants, sinó que l'idea és que els animals puguin jugar, no? I puguin passar un temps amb altres animals. Actualment tenim dos correcans, que és el correcant del Mileni i de l'Arboretum. Són dos correcans que un d'ells s'ha reformat recentment i l'altre també es reformarà de manera imminent. I en pocs mesos també veurem un tercer correcant, que serà l'Avinguda Gran Prunyà, Cap Tintoré, al carrer Lluïa de Flor. I en altres mesos, d'aquí un any més o menys, doncs veurem també el desenvolupament de dos correcans més a diferents punts de la ciutat. Per uh-huh. altra banda, la platja Pet Friendly, que es manté des de fa ja 2-3 anys i amb molt d'èxit, i la idea és que es continuï mantenint, i el que intentarem fer ara cada any és una acció també de conscienciació, no? Com es feia anteriorment, a través d'alguna entitat de la ciutat o bé també externa, de cara a conscienciar no només del civisme, sinó també de la necessitat d'adoptar els diferents animals que hi ha en les diferents, diguem-ne, llars d'acollida, no? Animals que són abandonats o que són animals que s'han perdut i que, per desgràcia, pues, a Gavà també tenim.
Mm. Parlant d'això, per exemple, si una persona de Gavà vol adoptar i acull aquesta oficina de defensa dels drets dels animals, aquí ens podeu informar de diferents associacions que justament se'n cuiden d'això?
Exacte. En aquest cas, el que farà la ODA, no?, l'Oficina de Defensa dels Drets dels Animals, és informar aquesta ciutadà d'on es pot adreçar per adoptar aquests animals. Nosaltres tenim una licitació, no?, amb una empresa que és qui s'encarrega de recollir els animals abandonats, no?, o bé que s'han perdut, i pues, una vegada alguna persona està interessada, s'activa el protocol, pot anar a veure els animals d'aquesta persona i si encaixa amb el perfil, pues, es podria adoptar.
Uh-huh. I en altres punts dels quals també s'encarrega aquesta oficina, aquesta ODA, com seria, per exemple, el tema de tramitació de llicències de gossos dels considerats potencialment perillosos, o també el tema de fauna urbana. A mi aquest apartat m'ha agradat especialment, perquè, clar, aquí, dins de fauna urbana, podem englobar moltes coses, no?, des dels ocells a la ciutat i altres qüestions. Com es vigila aquesta fauna urbana, o no sé si rebeu moltes queixes al respecte?
Bueno, perquè zona urbana pot ser dos tipus de faunes, no? Per un costat estan les accions que fomenten la biodiversitat i que moltes es fan a través de préssec, no? Com ara naturalització de parterres, la instal·lació de capses nius, tant per ratpenats com per ocells, o fins i tot la instal·lació de menjadores, no? Que al voltant de la ciutat doncs, es veuran menjadores en espais públics pels ocellets, i també la instal·lació de diferents capses o útils d'insectes, no? Que s'han instal·lat doncs, diverses a diferents punts de la ciutat. Amb això s'augmenta la fauna més en perill, no? Que és els insectes, no? que estan en perill i que actualment doncs, no disposen de massa espais, i en aquests espais es pretén potenciar. I per altra banda, estan també l'altre tipus de fauna que convive habitualment a la ciutat i que moltes vegades produeix problemes, no? Com poden ser les abelles, no? Com poden ser, perdó, no les abelles, diguem-ne, autòctones, sinó les abelles que són invasores, no?
Sí, les vespes, la coneguda vespa asiàtica, exacte.
Bueno, les vespes asiàtiques, les palomes o les cotorres, pues quan hi ha un accés d'aquests animals, pues cal prendre accions. I també hi ha altre tipus de fauna també coneguda, però que no és massa habitual, no? Especialment durant l'hivern, com poden ser pues, les rates, no? Com poden ser també les paneroles, no? És també altre tipus de fauna que conviu habitualment amb nosaltres i que també es prenen accions. Per tant, des d'aquest departament, també hi ha col·laboració amb Salut Pública, pues, hi ha altres tipus d'accions que si alguna persona pues, detecta oi, hi ha una plaga de cotorres aquí, hi ha una plaga de paneroles, doncs també s'activen els mecanismes i amb diferents protocols que tenim i empreses pues, també s'intenta fumigar o prendre accions per evitar l'expansió d'aquests animals també urbans. Mm-hmm. I altre tipus de fauna important que també és molt freqüent a Gavà és la fauna que prové des de les zones forestals, no? Poden ser els porcs senglars, però també poden ser a vegades que ens trobem esquirols o guineus, no? Que estan atropellats a les carreteres, pues, també des d'aquest departament s'intenta garantir que això no passi, però que si passa pues aquests animals pues, puguin tenir un traspàs el més digne possible, sense patiment, no? I al final, pues, clar, s'ha de saber que vivim en una ciutat amb un territori forestal molt gran i que al final pues, el que pretén aquesta oficina és garantir la màxima convivència i que cap animal pues, pateixi.
Tema sensible, el dels porcs senglars, la veritat.
És un tema sensible perquè al final hem d'assumir que si volem viure en la muntanya, en zones forestals, pues, hi haurà tot tipus d'animals. El que s'ha de garantir és que aquests animals pues, no es reprodueixin de manera massiva, és a dir, que no es converteixin en plaga, perquè si es converteixen en plaga és quan realment poden produir un dany mediambiental, no? I és quan habitualment pots baixar més a la ciutat, poden portar altres tipus d'infeccions, no? Però al final porcs senglars hi han hagut sempre i sempre hi hauran. El que s'ha de controlar al màxim és que aquests no es proliferin massa i un dels objectius que tenim principal és conscienciar la gent que no es poden alimentar, perquè si els alimentem s'acostumen a baixar a aquells punts d'alimentació i, per tant, pues no es mantenen en la muntanya.
Mm-hmm, perfecte. No sé si hi ha un altre punt que consideris important d'aquesta oficina de defensa dels drets dels animals que no haguem tractat en l'entrevista.
Bueno, no, per mi el més important és que tothom sàpiga com es pot contactar, no? Que al final actualment hi ha un telèfon que hem obert, no? que és el 93-263-9100, no? I aquí es pot contactar amb cita prèvia o també es pot enviar un e-mail, no? Que és a la odda@gava.cat i també es pot contactar d'aquestes dues maneres, no? I, bueno, bàsicament això jo crec que és una bona iniciativa, jo personalment estic content i espero senzillament pues, que serveixi pues, perquè tothom sigui conscient de la necessitat de protegir els animals que conviuen amb nosaltres i també de fer-ho amb el respecte i l'estima que mereixen els animals, però també amb civisme de cara a la ciutadania.
Mm-hmm, exacte. Doncs Eric Plaza, gràcies per estar avui amb nosaltres i que la gent recordi que té a la seva disposició aquesta oficina de defensa dels drets dels animals, no només per fer reclamacions, no?, o per dir coses que no funcionen massa bé al respecte, sinó també per tot altre tipus de tràmit que puguin necessitar fer amb el seu animal de companyia o per buscar on poden adoptar doncs, un gatete o un perrete. Moltíssimes gràcies, Eric.
A vosaltres, gràcies.
Bon dia.
L'entrevista d'actualitat.
Això és Ràdio Gavà.
Gabá se viste de fiesta, porque ha llegado el circo infantil que tú no te puedes perder. Tienes que venir a bailar y cantar junto a nosotros, junto a Mickey, Minion, la Patrulla Canina, Bob Esponja, Peppa Pig, la Vaca Lola, el Gallo Bartolito y muchos amiguitos más. Estamos ubicados en la Plaza Francesc Macià. Fechas desde el viernes 21 de marzo hasta el domingo 30 de marzo. Compra ya tus entradas en nuestra página web riverplaycircus.com.
L'Escola Bressol El Guirigall, professionals especialitzats en el desenvolupament dels infants de 6 mesos a 3 anys. Situada a la Rambla de Salvador Lluc Nou, aquí el teu fill o filla gaudirà d'un munt d'experiències que fomentaran la seva curiositat, creativitat i confiança. El Guirigall també compta amb teacher d'anglès cada dia, acompanyament psicopedagògic, psicòloga infantil i diverses xerrades de professionals que ens donaran llum i acompanyaran en tot aquest procés d'aprenentatge. No ho dubtis, si vols que el teu fill o filla es desenvolupi en un entorn feliç, vine a l'Escola Bressol El Guirigall. Truca'ns al 93 638 99 90 o bé visita la nostra web escolesbressolguirigall.com. T'hi esperem!
Això és Ràdio Gavà.
Los números que cuento yo van del 1 al 23. Los números que cuento yo son todos los que me sé. Esta vez voy a aprender a contarlos del revés. Esta vez no va a pasar decirte que los días que tienes de mes más que todo un año. Son días que pasé sin ser uno más en el rebaño. Este mes voy a aprender a pasar del 23. Este mes no va a pasar decirte que no te entiendo cuando me dices quedan 24 veces que me la juego y desaparezco sin dar señales. Ya van 24 veces que mi argumento no te vale. Ya no sé contar más allá del 23 y espero de frente.
Malauradament, el dia 10 d'abril tenim dues coses que conflueixen en el temps i en l'espai, més o menys, a la ciutat de Gavà. Per una banda, tenim un taller d'arqueologia, el paper de les dones a la prehistòria, que farà Francisca Hornos Mata, que forma part de la Junta d'Andalusia i del grup PAS Women, i que tindrà lloc al Museu de Gavà. És una activitat que organitza l'Associació de Dones Clara Campoamor i que encara commemora el Dia Internacional de les Dones. I una altra activitat interessant que tindrem aquell dia, el dia 10, es farà molt a prop a l'Associació Veïnal del Barri Centre, al carrer Salvador Lluc. Allà tindrem una xerrada sobre inundabilitat del Delta del Llobregat. Apunts geogràfics i esdeveniments històrics. Una xerrada debat amb Mireneu Castillo i Jaume Sans, historiador i geògraf, respectivament. Una activitat organitzada per al col·lectiu La Mata de Jonc, amb la col·laboració de l'Associació Veïnal del Centre de Gavà i amb el suport de l'Ajuntament. Per tant, haurem de triar què ens interessa més, si el paper de les dones en la prehistòria o si el tema d'inundabilitat del Delta del Llobregat, que segurament sabreu i us han explicat en més d'una ocasió que, òbviament, abans doncs, el Delta del Llobregat hi havia zones inundades que ara no estan inundades, que el mar entrava més endins, no? I totes altres coses. Això què significa? Què passa si puja el nivell del mar? Estem en risc o què podria passar? Doncs d'això en parlaran Ireneu Castillo i Jaume Sans. Totes dues coses són el 10 d'abril. En el cas de la xerrada al museu, ah, mira, doncs tenim sort, perquè una és a les 5 de la tarda. Potser ens dona temps, eh? Que acabem d'una, caminem 5 minuts o menys i arribem a l'Associació Veïnal del Centre, perquè la xerrada sobre el tema del Delta serà a les 7 de la tarda. Potser tenim sort i podem assistir a totes dues coses i ja tenim la tarda hecha, no? Que diríem. El dijous 10 d'abril.
Dreams. I wish we could turn back Got stars in my eyes and a sea in the dark. Just a word to the wise, don't go tripping over your heart. Cause it feels so fast when you're going down. All you see is a flash, like a boxer in the first round. Tell me that you shook up like I am. Tell me how you feel, I need an answer. But when I'm with you, does it feel like falling? Cause here we are, backs against the floor. They say you never see it coming. Does it feel like falling? Does it feel like falling, falling for you? Falling, falling for you. Falling, falling for you. Does it feel like falling, falling for you? Falling, falling for you. Falling, falling for you. I see stars in the sky, and they'll be there tomorrow. Will you be in my life? In the many nights to follow. Cause it goes so fast when it's going down. All you feel is a crash. It's like lightning striking the ground. Tell me that you shook up like I am. Tell me how you feel, I need an answer. But when I'm with you, does it feel like falling? Cause here we are, backs against the floor. They say you never see it coming. Does it feel like falling? Does it feel like falling? Falling for you. Falling, falling for you. Falling, falling for you. Does it feel like falling? Falling for you. Falling, falling for you. Never get back up on my feet again. It's so hard from just one touch. Baby, I surrender. When I'm with you, does it feel like falling? Oh, baby, baby, when? Whoa, I'm with you, does it feel like falling? Oh, does it feel like falling, falling for you? Oh, falling, falling for you. Does it feel like falling, falling for you? Falling for you, falling for you.
I mentre duri el programa, per tant encara ho farem una última vegada després d'aquesta, continuem actualitzant el radar del Meteocat. Què ens diu? Doncs podem veure com la pertorbació més gran s'endinsarà cap al mar i per tant no fregarà, no tocarà terra en principi, passarà per davant de la nostra comarca, però un cop passi el maresme s'endinsarà cap al mar i en principi no ha de ploure com a mínim en la propera hora, entre les 12 i la 1. Veurem què va passant. Ja sabeu que el Meteocat diu que avui no cauran gotes, però la EMET mantenia que sí, que podria caure alguna tempesta breu entre el migdia i primera hora de la tarda. A banda d'això, jo estava mirant la pàgina web de la xarxa per veure si havien actualitzat ni que fos una data del Festival Internacional de Titelles. Encara és d'hora, encara no. I és que l'any passat va ser el mes de maig, quan va tenir lloc el Festival Internacional de Titelles de Gavà. Enguany arribarem a la 34a edició i suposo que també serà en el maig. De moment, aquest proper diumenge, tenim l'últim espectacle de la temporada de tardor-hivern. Sun Zoom Teatre ens portaran La gallina dels ous d'or i en parlarem el proper diumenge amb un dels actors que manipulen els titelles d'aquesta proposta familiar. You say in this hopeless that I should hope. Heaven can help us, well maybe she might. You say it's beyond us, what is beyond us? The sea and the stars.
see there's something going on. I don't understand why you're so cold. Are we taking time or time out? I can't take the in-between. Asking me for space here in my house. You know how to fuck with me. Acting like we're not together. After everything that we've been through. Sleeping up under the covers. How am I so far away from you? Distant. When we're kissing. Feel so different. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? Feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me. With every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so cold, yeah. Whoa, yeah. Whoa, yeah. I don't understand why you're so cold. What you holding on for? Why you wanna bite your tongue for? The silence is killing me. Acting like we're not together. If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers. How am I so far away from you? Distant. Ooh. When we're kissing, yeah. It feels so different, yeah. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know.
That you was like this. I took the tag off of major prices. I just spent a half a meal on a chandelier. Now you try and cut me off like a light switch. Try and stay in our league. Saying that you need some time to breathe. Thinking that I'm sleeping on a four-letter word. But the four-letter word don't sleep. We go in two separate ways. You ain't been acting the same. You gotta go, bro. Where your heart used to be, you go dig every day. I spent the fuck up to the two-door, cause I can't let my driver hear what you say. Can I try to give you space?
Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold.
Still gone, and I'm still lonely.
He keeps reminding me how good it was
when we were crazy. Wine, she's spitting out the wine. I forgot you left behind our favorite cherry red. Oh, love, I know this isn't love. I'm still thinking of you while she's getting undressed. I never should have left. She keeps reminding me that you're still gone and I'm still lonely. She keeps reminding me how good it was when we were crazy.
Staying up till morning light, having breakfast in bed. Whoa,
keeps reminding me that you're still gone and I'm still lonely.
He keeps reminding me how good it was
when we were crazy. The wine. I forgot you left behind.
10 minuts que passen de les 12, comencem aquesta última hora ja sense cap entrevista. Aquesta setmana us recordarem que Vinils, que ja van estar aquí en el programa, estaran fent el concert de diumenge a l'Ateneu Popular La Màquia. Són concerts organitzats pel grup de músics de Gavà, òbviament amb la col·laboració d'aquest Ateneu Popular, i són gratuïts, oberts a tothom que vulgui assistir. Vinils fan versions, com la gran majoria de formacions que passen per aquí, i us esperen a tots i totes, si els voleu doncs, anar a escoltar. A partir de les 12 del migdia recuperarem l'entrevista que vam realitzar amb un dels membres de la formació.
When love hits you hard, it just knocks you out. You're blinded by your heart, so your guard is down. When we started, we were friends, became lovers, that's how it ends. No happy ever after when hearts hit the ground. We were just so innocent. Never wanted to see it end. All is fair in love and war. Sometimes it hurts when you want it more. Really beats me up till it knocks me out. Emotions fly as we fight round for round. Your gloves are up, ooh, ooh, and I'm stopping now until you knock me down. Yeah, knock me down. Yeah, knock me down. Yeah. Love at first sight was a TKO. TKO. My head still spinning. Where did time go? You said that we will still be friends. You said you love me till the very end. So say it one more time for me, 'cause I wanna know. We were just so innocent.
Get out of your own way. Get out of your own
Fins al dia 15 d'abril, des de l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Tintorer, realitzen una recollida de llibres, llibres en bon estat, que poden ser infantils, que poden ser novel·les, poesia, assaig, no sé, autoajuda, potser de cuina, llibres que estiguin en bon estat i que vosaltres ja no vulgueu utilitzar, ja no vulgueu tenir a casa. En tots aquests llibres muntaran una parada el dia de Sant Jordi per ser un punt d'intercanvi, perquè ens puguem endur un d'aquests llibres de manera gratuïta, cedit per un altre veí o veïna. És aquesta primera campanya de recollida de llibres. Fins al dia 15 d'abril els podem aportar les tardes de dilluns, dimarts i dimecres. El mateix dia de Sant Jordi muntaran la parada a l'Avinguda Aremprunyà. Així que si teniu llibres a casa, teniu aquesta opció. També teniu l'opció de portar-los al punt verd de la plaça de Catalunya i d'aquesta manera també seran reutilitzats. I és que des de Préssec, cada cop que es fa el mercat de segona mà o potser alguna altra activitat, munten una parada d'intercanvi de llibres. Així que sempre millor que no pas tirar-los a les escombraries o al contenidor de reciclatge de color blau. Porteu els llibres al punt verd, sempre que vulgueu, o també, en aquest cas, per contribuir de la celebració de Sant Jordi al barri de Can Tintorer.
Strong, and I got a You should take it as a compliment that I'm talking to everyone here but you. You should think about the consequence of you touching my hand in the darkened room. If you got a girlfriend, I'm jealous of her. But if you're single, that's honestly worse. 'Cause you're so gorgeous, it actually hurts. Ocean blue eyes, looking in mine. I feel like I might sink and drown and die. You're so gorgeous, I can't say anything to your face. 'Cause look at your face. So happy it turns back to sad. There's nothing I hate more than what I can't have. Guess I'll just stumble on home to my cats. Alone. Unless you wanna come along. You're so gorgeous, I can't say anything to your face. 'Cause look at your face.
Baby, you can go about your business. No use in waiting up for me at night. The only thing that is on my wish list. Don't take another second of my time. Little man, now can't you see? I'm so done with you and me. Sick of living fantasies. It's not right, it's not life. You've been blind and so naive. You can't escape reality. You're not the man of my dreams tonight. No lie.
Don't want you back.
A la Biblioteca Josep Soler Vidal continuen les tardes d'assessorament sobre noves tecnologies, ordinador, portàtil, smartphone, tablet, que realitzen especialment pensant en les persones grans que comencen a iniciar-se en aquest món o que afronten nous reptes. Són un assessorament, una ajuda gratuïta per part de persones voluntàries que s'ofereixen dijous i divendres a les 5 de la tarda. En aquesta ocasió, el que queda de mes de març i l'abril seran aquests dies, dijous i divendres, que podem reservar perquè ens puguin atendre i poder anar amb el nostre dispositiu i que puguem preguntar allò que no sabem o allò que volem resoldre. Recordeu que són persones voluntàries que realitzen aquest assessorament i recordeu contactar amb la Biblioteca Josep Soler Vidal per reservar dijous i divendres a partir de les 5 de la tarda.
Oh, I can see the doubt in those eyes, even though you try to hide it. There's not much to figure out, 'cause I know why. And I won't try to fight it. And I'll be the first to tell you, you were right. Oh, you were right, oh, you were right. Won't try to say I'm sorry this time. But I want you to know that I was wrong. I know I just wanna say that I was wrong. I know. Oh, I want you to know that I was wrong. I know. I just wanna say that I was wrong. I know. It used to be so warm. Those days, I try not to remember. I got lost in the storm of my ways. Couldn't pull myself together, And I'll be the first to tell you, you were right. Oh, you were right, oh, you were right. I'm trying to say I'm sorry this time. But I want you to know that I was wrong. I know. I just wanna say that I was wrong. I know. Oh, I want you to know that I was wrong.
fucking my deuces up. Fuck on my balls, balls, I had enough.
I pray.
Gràcies per haver-nos acompanyat. Demà tornem, ho farem amb els castellers, la colla castellera de la ciutat de Gavà. Ho farem també amb el cinema del Dani Sánchez, Cine Dani Paraíso. Recordeu que aquesta tarda continua la programació a Ràdio Gavà. Nosaltres som Maite Alonso i Eva Rosa. Us desitgem precisament una molt bona tarda.
Sovint ens enganxem com si no res. Tu prefereixes que ho mirem tot en anglès. Jo tot ho faig en català. Aviam qui talla el bacallà. Em destrueixes, però em cures tots els mals. Em sedueixes com un reel Instagram que se'm clava dins el cap. Mai no em deixes clar si em quedes sota el mas, però el teu costat aquell nou restaurant vegà. Ja no fer canyes al racó del campanar. Pinta que se'ns farà de nit mirant un capítol de Grims. Em destrueixes però em cures tots els mals. Em sedueixes com un reel Instagram que se'm clava dins del cap. Mai no em deixes clar si em quedes o te'n vas. Però el teu
de tot tenim a Gavà. Platja, muntanya i pla. Però també emprenedors, botiguers, venedors, comerciants i un munt de professionals que ofereixen els seus productes i serveis. Si vols que tot això arribi a molta més gent, si necessites que et coneguin millor o que recordin el que fas i ofereixes, nosaltres som Ràdio Gavà, la ràdio de proximitat, la ràdio que parla de tu, la ràdio que parla de la teva ciutat i de tot el que passa a Gavà. Si vols donar-te a conèixer, si vols que el que ofereixes arribi a més gent, fes la teva publicitat amb nosaltres. Deixa'ns fer d'altaveu de la teva botiga, el teu restaurant, la teva empresa. Contacta'ns al 689-510087. 689-510087 i t'informarem. Truca'ns. Som Ràdio Gavà, la ràdio de proximitat.
Through the city, like stupid people do, a million faces, but all I'm seeing is you. I'm stopping strangers and telling them your name, convincing haters one day they'll feel the same. We're common people in love. It's supernatural. It's just a force from above. Some call me crazy. Some try to make me shut up. If I am crazy, that's what you made me.
I said you're the only one I wanna talk about. I said you're the only one.
Small town.